Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa,
que van rumbo a Nueva York
a servirlo en la mesa.
Trump firma la orden, Petro mira con espanto.
Bona vesprada a totes i a tots. És dijous, són les 7 i 5 i arrenca La Mosca. Com esteu? Avui és un programa especial. Avui serà un programa especial. Estem aquí en directe amb el Dani.
Bona vesprada. Bona tarda, bona vesprada, noi.
I és especial perquè la setmana que ve no tenim programa, perquè és la Setmana Santa, que ja sabeu que s'allarga, i perquè el dia 14 celebra el 95è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola. Hem escoltat l'himne de Riego, aquest himne tan maco, tan meravellós, tan que no em cansaria mai d'escoltar, que era l'himne de la República, que hauria de tornar, perquè el que tenim ara és un himne monàrquic
sense
i a més
lletra,
colpista,
no?
I sense lletra, sí. Millor que no hagi lletra perquè
perquè seria, sí, sí, seria
de... la lletra que ha vingut. Bé, jo us volem només fer una referència. Sabeu que el 14 d'abril de l'any 31 es va proclamar sense un tret, sense cap mort, sense cap escarafall, la Segona República Espanyola, que va representar un glob d'esperança immensa per milions d'espanyols que desitjaven i lluitaven per una societat més justa. A aquella època la societat espanyola estava molt dividida, és a dir, hi havia una minoria molt rica, terratenients, grans empresaris, i una majoria molt pobra, sobretot al camp, on el camp es passava autèntica misèria i fam. I això va representar un Ítaca, per desgràcia, des del mateix dia de la proclamació es pot dir que ja van començar a conspirar contra la República. Ja us ho he comentat, l'Església, sobretot els grans jerarques, els terratenients, els llogaters, els grans empresaris, etc. I aquest cop d'estat, doncs, que havia de ser un cop d'estat, va devenir una guerra civil, no una guerra civil, una guerra d'agressió, en què va durar 3 anys i va devastar el país, provocant més de 100.000 morts, sobretot del parc franquista, on va haver-hi grans, que no estan molt explicades, les grans massacres, violacions, tortures, etc., que van patir milers i milers i milers de republicans i republicanes pel sol fet de ser republicans, per ser mestres, metges, etc., i voler una societat més justa. Jo només vull recordar una cosa, ara ja aquí acabo la presentació. Hem de recordar que amb totes les condemnes que s'han presentat al Parlament espanyol, PP s'ha negat a condemnar el cop d'estat aquest, Vox ja no en parlem, evidentment, perquè són els franquistes autèntics, i el que se li ha de dir al PP és que si són un partit democràtic han de condemnar el cop d'estat, perquè la República no era un partit polític ni era una ideologia, era un règim polític on es legislava per tots. Allí el Parlament espanyol estava des de José Antonio I de Rivera, que parlava de prendre el poder per les armes, Calvo Sotelo, a gent ideologia anarquista, és a dir, que era un ventall d'ideologies que on convivien en pau. Bé,
perdó, company, fins i tot mai trobaràs una declaració del PP dient que el franquisme ha sigut una dictadura.
Sí, sí, no, per això que no.
Exacte. Mai l'han reconegut.
Home, si ho diguessin seria que reconeixien que era una dictadura i que ho havien de condemnar. Bé, jo a la música avui el programa serà la primera part dedicada a Amèrica Llatina, on Dani ens farà la seva crònica d'Amèrica Llatina, també la de Cuba, perquè no seguim sense poder tenir la col·laboració de Joania, i la segona part estarà el nostre amic Josep amb la seva hauria de ser veritat, i parlarem una miqueta de la vaga i del mazón, perquè toca parlar del País Valencià. Ja hem dit que això no ho pensem deixar fins que aquest senyor sigui a la presó per condemnat i per criminal, i després ho dedicarem una miqueta a la segona part i al final parlant del que està passant a Iran, a Estats Units, el tràmit, tal, que la cosa cada dia s'embolica més. La música va dedicada a la República. Llavors, doncs, us passarem uns temes que es van gravar un concert en directe el 25 de juny del 2004 a Ribes García Madrid, on van anar-hi més de 741 avis i gent i àvies de tota Espanya i l'estranger que havien sobreviscut a la República, i on se'ls va fer un homenatge. Hi ha una pila de cantants, on ja escoltarem un tema de Rupert Ordorica, amb Euskera, Luis Pastor i Lourdes Guerra, i ens acomiadarem amb el Canto a la Libertat, on canten tots el tema de la Bordeta. Ho anirem presentant. Sí, res més, així que arrenquem. Comença la mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Pese al esfuerzo del gobierno de Javier Milei en Argentina por relativizar lo sucedido entre 1976 y 1983, Argentina no olvida a sus 30.000 desaparecidos. Lo decíamos la semana pasada que para nuestra historia y para los que hemos sido víctimas de esa represión genocida de los militares, el tiempo, quizá para ustedes, cuando les nombro a Videla y demás,
lo asocian con un pasado muy lejano. Nosotros todo lo contrario. Nos han pasado tantos años esperando que se haga justicia en mi país, que nos ha parecido una eternidad, 50 años, es que es medio siglo, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, el aniversario número 50 del golpe de Estado militar que dio inicio a aquella dictadura más sangrienta de la historia de mi país, nos encuentra inmersos hoy en un presente que nos obliga, hoy más que nunca, digamos, a apuntalar las banderas de memoria, verdad y justicia. Ya que uno de los objetivos de la batalla cultural que ha emprendido el cruzado este que se dice libertario, antiderechos, que ocupa el sillón de Rivadavia, que fue nuestro primer presidente en Argentina, es precisamente negar el pasado. Negar el pasado es lo que constantemente hace Milei y su equipo de bandidos sentados en el gobierno hoy en día, gracias a la amnesia generalizada del 40% de nuestros compatriotas. Ellos quieren minimizar los abusos, justificar las detenciones forzosas que se hizo durante la dictadura, quieren olvidar las torturas, las vejaciones, el robo de identidad y las desapariciones. Todos ellos delitos cometidos por la Junta Militar que ya fueron juzgados por lesa humanidad y como tales no prescriben, aunque el gobierno actual de Argentina lo quiera. Esta derecha payasesca, con perdón de los payasos, cruel, canalla y peligrosa, que hoy gobierna la Argentina y que ha sido elegida a través del voto popular, como decía antes, la que goza de robarle derecho a los más vulnerables, la que se envalentona enviando a sus fuerzas armadas a disparar gases contra los abuelos y abuelas, pensionistas y jubilados que se reúnen todos los miércoles en el centro de Buenos Aires, que reclaman una jubilación digna. Ha perdido desde que está Milei en 2 años más del 60% el poder adquisitivo de la jubilación de los pensionistas. Esta es la misma barbarie que le quita los medicamentos a los discapacitados y le niega el alimento a miles de niños que dependen de los comedores sociales. Esto ha provocado la quiebra de cientos y pequeñas medianas empresas a lo largo y a lo ancho del país. Esta misma dictadura civil que sufre Argentina es la que ha arrastrado a la miseria a millones de familias, la que ha puesto en marcha una reforma laboral que condena al trabajador a la esclavitud, la que ha perpetrado la entrega de recursos naturales más descarada e imperdonable de nuestra historia. Es esta misma derecha recalcitrante que se excita y se arrodilla frente a Donald Trump, otro, el director de ese circo que hoy domina el mundo, pero lo hace, Milei lo hace por mero, como decimos en Argentina, chupaculismo, que es típico de los cipayos o los gorilas, de la gente antiperonista y antipopular. Esta misma dictadura civil ha hecho que Irán, hoy mismo, tenga a Argentina en la mira. Esta misma derecha es la que viaja por el mundo a celebrar mítines de ultra con el dinero de los contribuyentes, como ha estado en Madrid, por ejemplo, hace unos 15 días, este tipo. Estos también reciben enormes coimas en dólares desde Estados Unidos. Y está basada en antivalores. Y no se distingue en nada, como decía antes, de aquella otra que en la dictadura, de facto, y a la fuerza de metralla, y desde los cuarteles, y con uniforme militar, pagado por los contribuyentes, gobernó el país desde aquel fatídico, como recordamos, 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. No es nada menos que neoliberalismo sin fusiles lo que hoy padece Argentina. Neoliberalismo sin fusiles. Porque hoy es Milei y sus cómplices en el gobierno, son ellos los herederos y continuadores de aquel perverso plan económico que uno de nuestros más queridos periodistas y literato, Rodolfo Walsh, que por cierto asesinado por las juntas militares, escribió un célebre trabajo que se llamó Carta Abierta a las Juntas Militares de 1977, y él denominó, Rodolfo Walsh, miseria planificada. se oscurece el conocimiento del pasado cuando se valida la voz de una vicepresidenta hoy día en Argentina, para la cual los genocidios son héroes. Se llama Victoria Villarroel, esta señorita. Presos políticos cuando desde el oficialismo se propone la concesión de una reducción de penas a quienes violaron, torturaron y desaparecieron personas. Repito, y ya fueron juzgados por delito de lesa humanidad. Pues la vicepresidenta, la fulana esta, Victoria Villarroel, propone el indulto de estos militares y si no, el enviarlos a prisión domiciliaria. Recuerdo ahora que Néstor Kirchner fue el único presidente de la democracia que pidió perdón en nombre del Estado argentino por las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Y lo hizo el 24 de marzo del 2004 en la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió como centro clandestino de detención y tortura en Buenos Aires, quizá el más grande de todos. Este tipejo, el Javier Milei, y la casta de corruptos y cobardes que hoy ocupan sus ministerios abogan por el olvido, por pasar página de esta etapa de la dictadura nefasta de Argentina, por retroceder a las épocas en que la muerte siempre encontraba justificante. Decían, se había instaurado la frase, algo habrán hecho cuando secuestraban y se llevaban a lo mejor de nuestra generación. Esa era la sentencia que emergía de las bocas de los desinformados o de los aterrados, también podemos decirle, cuando desaparecía un obrero de una fábrica, un estudiante, un docente, un abogado o un periodista en Argentina en esa época. En la era de la relativización de todas las cosas, en esta pesadilla distópica en la cual estamos hoy viviendo y estamos inmersos, es preciso elevar la voz, multiplicarla, hacerla estallar en un grito. Ese grito es nunca más, nunca más. En este 2026 se tiene que hacer eco. Tiene que redoblarse este sonido, esta consigna de nunca más, y tiene que escucharse de Ushuaia, que es el punto más al sur de Argentina, hasta La Quiaca, en Jujuy, el punto más al norte, límite con Bolivia. Este nunca más tiene que resonar en los casi 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene mi país. Y traspasar fronteras para inspirar a los países que sufrieron el espanto del totalitarismo, como este mismo, como España. Y aún España, le hablamos, no se ha atrevido a sentar en el banquillo a los responsables de sus propias represiones, persecuciones, torturas y muertes. Hoy en día aún se tortura en las cárceles españoles, señores. ¿Cómo van a sentar a ningún responsable de lo que fue la matanza de la guerra civil? Urge hoy más que nunca defender la memoria de quienes desde el poder pretenden pisotearla. Lo que es oficialismo, con lo que el oficialismo argentino niega y se esfuerza por ocultar, el arte lo eleva. Vamos acabando diciendo que cientos de libros, esperanzadoramente, canciones y películas mantienen hoy fresca la verdad de los años en los que el Estado argentino sembró el terror. Volver a leer la carta abierta a la Junta Militar, como mencioné antes, escrita por Rodolfo Walsh, es más que necesario para reflexionar sobre el pasado, pero también sobre el presente. Como lo es validar siempre la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no olvidemos. Como también lo es volver a escuchar las canciones que recuerdan lo que sucedió en nuestro país en aquellos años. No solo porque resulta un antídoto natural contra la forzada amnesia institucional, sino porque además nos sirve a todos y a todas como alerta para poder reconocer en el ahora los signos que antecedieron al advenimiento del totalitarismo y que hoy vuelve a proyectarse su sombra sobre nuestra querida Argentina. Les recomiendo la canción de León Gieco, La Memoria, símbolo de la lucha por la justicia, que es para mí un claro e irrefutable ejemplo de que la historia sin memoria puede volver a repetirse en nuestro país y en este desde el que hoy estamos hablando. Fin la propera.
Bé, després de la crònica de Dani sobre Amèrica Llatina i aquests dies amb Argentina, perquè el dia 24 es van fer els 50 anys del cop d'estat, doncs la veritat és que s'ha de parlar i s'ha de denunciar això, igual que nosaltres avui estem per denunciar el cop d'estat contra la República l'any 36, encara que serà per celebrar el 14 d'abril, que va ser quan es va programar l'any 31. Seguim. Jo volia comentar una coseta de la vaga d'ensenyament perquè convé explicar-ho, no? Perquè s'ha fet una vaga d'ensenyament? Dius, hòstia, però què passa aquí? Hi ha molta gent que no... Llavors, doncs, el dia 31 es va fer la vaga i el Vilaüeu va fer ressò del que va significar, no? Un milers de docents es van manifestar pels carrers de València, Alacant i Castelló, convocats pels sindicats STEP, Comissions Obreres, UGT i la CESIF, i que també concentracions a comarques. Apego al 60% de... Va haver un seguiment valorat sobre un 60%, que és prou, del seguiment de la vaga. És la segona vaga del curs actual i la tercera de la legislatura del govern del PP. La Conselleria d'Educació ha calculat el seguiment de l'aturada d'un terç dels docents, mentre que els sindicats han dit que ha estat sobre 80. Bé, depèn de la zona, clar. La Conselleria va presentar un decàleg sobre les seves propostes de negociació. Els sindicats van considerar el document una burla, el van rebutjar i van mantenir la mobilització. És a dir, l'administració ha fixat la reunió vinent pel 16 d'abril, però els sindicats denuncien que la Conselleria dilata el procés de negociació i no aborda els temes que demanen. Si no ens asseiem a negociar i aconseguir millores, al maig el curs s'acaba. Han advertit en referència a una possible vaga indefinida. Entre les reivindicacions que es recullen al manifest de la vaga educativa hi ha la derogació de la llei Rovira, aquest nefast conseller, que denuncien que ha debilitat el valencià com a llengua vehicular, desvertebra el sistema educatiu i genera desigualtats territorials. També reclamen la reducció del nombre d'alumnes per aula, més recursos, menys burocràcia i la millora de les infraestructures i de les condicions laborals dels docents. A més, exigeixen que es doni prioritat als filòlegs per impartir l'assignatura de català. Segons les xifres de la delegació del govern espanyol al País Valencià, han participat més de 16.000 persones en la manifestació de València, 10.000 a la d'Alacant i més de 5.500 a la de Castelló. A més, a València la manifestació ha esdevingut un caos, perquè els regidors de l'oposició de l'Ajuntament de València han denunciat que la bellesa del PP, Maria José Català, que té un cognom que deu tenir malsons totes les nits per dir-se així, ha mirat de boicotejar la vaga i no ha tallat el trànsit pel carrer de Colom, per la qual cosa els manifestants han hagut de caminar entre els vehicles. Durant el recorregut s'han vist pancartes amb proclames com per unes plantilles sense retallades, la frustració ja supera la vocació, menys ràtios, més recursos, no volem saunes ni congeladors, recursos ja, i vull les condicions que la gent pensa que tenim. Bé, només volia fer una petita menció a aquesta vaga, que crec que és important, i l'ensenyament és un dels pilars fonamentals de la societat, i crec que val la pena denunciar aquestes condicions i amb les condicions que els ensenyants estan aguantant, i molts ensenyats, encara hi ha barracons, massificació d'aules, etc. Bé, seguirem. Jo posaria una cançó ara, de que us he comentat, d'aquest CD, on es recull un concert que es va fer el 25 de juny del 2004 a Ribes, Macià, Madrid, en homenatge als republicans. És una cançó d'un cantant basc que es diu Ruper Ordorica, i que la cançó la canta Mosquera, però ell ho explica perquè fa referència a la seva mare, perquè li diu: mare, per què plores les llàgrimes? Són les teves llàgrimes de les galtes o és la rosada que cau? I el pare està al bosc, és a dir, que estava a la lluita, la mare treballa a casa, al camp. Escoltem a Ruper Ordorica amb Ser Duzu Nigarres. El meu mosquera està per millorar.
Vengo del País Vasco. Y esta canción se llama Ama Serduzu Negarres. Al modo tradicional, la letra dice: madre, ¿por qué lloras? Son lágrimas las que tienes en la mejilla, o quizás sea el rocío de la mañana. Padre combate en el monte, tú trabajas en el huerto. Ama Serduzu Nigarres. Ah, ama zer duzun igarrez, matela bustirik urez, ala duzu goizintzez. Argia hastian, lilien artian, izan izgoizian, baratze aldian. Aita gau guzian, gudari mendian, amatako nian, baratze aldian. Bidia ta luze luze, han bakarrik dabil haize, amak bihotza du leize. Aitia gau guzian, gudari mendian, amadako nian, baratze aldian.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Desde la revolución de 1959, Cuba es una espina que Washington tiene clavada. La existencia de un proyecto socialista a apenas 150 kilómetros de la costa estadounidense era y es inaceptable. Generaciones de presidentes yanquis intentaron poner a la isla de rodillas mediante el sabotaje, el aislamiento, la presión económica y el atentado a su presidente Fidel. El ejemplo cubano debía desaparecer o al menos ser dañado de tal manera que ya no pudiera ofrecer inspiración a otros países de Latinoamérica. Esa fue la estrategia que llevó al bloqueo económico más duradero de la historia moderna y que aún hoy determina la vida de millones y millones de cubanos. Cuba se ha quedado sin socio estratégico. Cuba pudo contar durante décadas con apoyo externo, primero de la Unión Soviética y los países del COMECON, luego de Venezuela. Esas alianzas constituyen una línea de salvamento, especialmente para el suministro de energía y el comercio. Pero ese tiempo ya ha pasado. Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, desapareció un socio fundamental para la isla. Por primera vez desde 1959, Cuba no tiene un verdadero socio estratégico y está casi diríamos sola. La Habana es más vulnerable que nunca, y para la Casa Blanca parecía que había llegado el momento de dar el golpe, un golpe de gracia a la revolución. Trump declaró abiertamente hace unos pocos días que podía tomar Cuba y dijo casi textualmente: o bien libero Cuba o la tomo. Creo que puedo hacer con ella todo lo que quiera. Dijo a los periodistas en la Casa Blanca, en Washington. El 29 de enero este pasado impuso un bloqueo total de petróleo a la isla para lograrlo. Washington somete a los países que aún se atreven a suministrar petróleo a la isla a una presión extremadamente fuerte, además del corte energético. El secretario de Estado, Marco Rubio, intenta sistemáticamente cortar cada fuente de divisas extranjeras que lleguen a Cuba. En particular, dirige sus ataques contra las misiones médicas internacionales. Al obligar a los países anfitriones a expulsar a los médicos cubanos, la isla pierde en ese momento su mayor fuente de ingresos, que utiliza para la importación de medicamentos y alimentos básicos. Así, tenemos hoy una sociedad paralizada. Cuba es históricamente muy dependiente de la importación debido a su pasado como colonia de monocultivo, tanto tabaco como azúcar, y a la falta de materias primas. En especial, la energía es de vital importancia para la isla. Antes del bloqueo energético, Cuba consumía aproximadamente 110.000 barriles de petróleo por día, de los cuales 40.000 se producían internamente. El resto provenía de Venezuela, México y Rusia. Desde enero, Este suministro se ha secado completamente, aunque el de ayer un buque petrolero ruso ha llegado a la isla, con lo cual nos abre un poco de esperanza respecto a lo que ocurrirá. El gobierno cubano reconoce que en el pasado se han cometido errores, como una fallida reforma que allá por monetaria en el año 2021, pero ninguna economía resiste cuando tiene que funcionar con apenas el 40% de su energía y al mismo tiempo es estrangulada financieramente. Esta crisis se traduce en una dura realidad para la población cubana. Las ciudades están paralizadas porque no hay combustible en Cuba para autobuses y coches. La industria apenas puede funcionar. Las tiendas se abastecen con dificultad y los alimentos se vuelven más escasos. La sanidad, antaño un buque insignia de la revolución, como la educación, está bajo una fuerte presión. Las operaciones se posponen en los hospitales o se cancelan por miedo a los cortes de electricidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la situación de Cuba es muy preocupante. Incluso el turismo. Durante mucho tiempo, una fuente importante de divisas de la isla, ahora ven que se derrumba debido a la infraestructura poco fiable. Los hoteles sin electricidad no atraen a los turistas. Así, el estrangulamiento económico es cada vez más fuerte para la isla. La resiliencia, la capacidad de resistencia de la población cubana se está llevando actualmente al límite en una lucha por la supervivencia que ha sido creada deliberadamente por Washington para provocar disturbios sociales y una insurrección popular. Con el bloqueo energético, Washington quiere ahora obligar a Cuba a realizar reformas económicas que beneficien a las empresas estadounidenses, como lo oyen. Quiere acceso a los sectores estratégicos de la isla, como la energía, puertos, turismo y telecomunicaciones. Quiere que eso quede en manos del sheriff Panocha. A cambio, espera una liberalización de gran alcance de empresas privadas más grandes, apertura del sistema bancario y la eliminación de monopolios estatales. El cambio político es más un medio que un fin. Washington no busca un cambio de régimen, sino que opta por una estrategia más sutil inspirada en Venezuela. Yo creo que no quiere un derrocamiento completo, sino un llamado ajuste del régimen, una cooperación forzada con ajustes limitados del liderazgo político. Señales desde Washington sugieren que la salida del presidente Díaz-Canel podía ser una condición para su acuerdo. A todo esto, la respuesta de las cubanas y los cubanos no se dirige contra el gobierno, sino contra Trump, y refuerza la voluntad de resistir. Es ilustrativo y hasta conmovedor, diríamos, que Silvio Rodríguez, el cantante más conocido de la isla y leal, pero nunca un adulador del gobierno, pidió simbólicamente hace una semana, 10 días, pidió un fusil Kalashnikov, porque él fue militar, para subrayar así que defendería a Cuba en caso de ataque. El gobierno también sigue siendo combativo. En el pasado ya había planes para depender menos del combustible importado mediante paneles solares y para hacer una energía más verde. Ahora, en Cuba se está acelerando esa transición debido al actual bloqueo energético. No hay ninguna sumisión de Cuba frente a Estados Unidos. El presidente Díaz-Canel advirtió que cualquier intento de cambio de régimen chocará contra una resistencia inexpugnable. Al mismo tiempo anunció que se han iniciado conversaciones sobre la base del respeto de la soberanía cubana. Presten atención, esta podría ser una salida. El gobierno cubano adopta al mismo tiempo una postura pragmática. Se ha liberado a una 20 de presos la semana pasada que habían estado implicados en los disturbios violentos del verano del 2021. Además, se están llevando a cabo profundas reformas económicas en la isla. Se fomentarán las inversiones extranjeras y también los cubanos en el extranjero podrán, desde ahora, con un proyecto que hay, invertir en la isla. Esto constituye una apertura notable tras décadas de estricto control. ¿Usará Washington, digo yo ahora, a Cuba como una victoria rápida para obtener ganancias políticas internas, cerrando un acuerdo que cree algunas oportunidades económicas para las empresas estadounidenses? ¿O, por lo contrario, se prolongará el asedio medieval para empujar aún más a la desesperación a los habitantes de Cuba? Ambos escenarios son posibles. Lo que está claro es que la población cubana paga el precio de este despiadado juego geopolítico. Por eso, le repito, como siempre hago, que es necesaria más que nunca hoy la solidaridad internacional. La solidaridad internacional crece hoy en día. Países como México, Rusia, China, Vietnam y ahora también España ya han expresado su apoyo y envían convoyes humanitarios para romper el bloqueo. En esta última semana llegaron más de 100 activistas, sindicalistas y eurodiputados a La Habana con ayuda humanitaria por valor de $500.000. Además, el convoy Nuestra América llegó a La Habana con bienes adicionales para apoyar a la población. Estas flotillas no solo suministran alimento y medicamento, sino que también envía una poderosa señal política contra la hegemonía y la arbitrariedad estadounidense. Al mismo tiempo, en Europa sigue reinando un silencio ensordecedor, con la importante excepción de España por ahora. Es una vergüenza, señores, que los gobiernos occidentales, europeos, se nieguen a condenar esta estrategia criminal de hambre hacia el pueblo cubano. Al mirar hacia otro lado, se hacen cómplices de la destrucción de ese pueblo. Las próximas semanas serán decisivas para el pueblo cubano y la isla que fue faro durante muchos años para toda Latinoamérica y el mundo de que un otro mundo más justo es posible. Patria o muerte, con Cuba hasta la victoria.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Bé, doncs després de la crònica sobre Cuba del Dani amb informació molt interessant i molt, molt necessària, volem comentar només, vull comentar el que ha eixit avui, entre avui i ahir sobre Cuba, on avui acaben de confirmar les autoritats russes de que un segon patruller està a punt d'eixir de Rússia cap a Cuba. Això dona peu, com el Trump va dir, que bueno, no m'importa que vagin ara, diu això, no? Doncs que dona peu a que altres països que subministren petroli a Cuba, com pot ser Mèxic, Argèlia, Xina, puguin també enviar-li. És a dir, que s'ha trencat aquest bloqueig que no té cap sentit, no és que tingui sentit, és totalment injust. És a dir, que un país pugui bloquejar un altre país, sé que no li ha fet res, que no l'ha atacat ni ha fet res, vull dir, és al·lucinant. També hem de recordar que aquests dies, ahir mateix, Cuba i Rússia han signat acords estratègics, perquè Cuba segueix sent un soci estratègic per a Rússia en els camps de la salut, transport, etc., i que tornaran a iniciar l'ensamblatge amb una fàbrica que hi ha ara a Cuba, russa, ensamblatge de cotxes russos per a l'exportació i consum interior. Estava parat pel tema combustible i han acordat de tornar-ho a arrencar. És a dir, que hi ha notícies que ens donen esperança de que a poc, com nosaltres sempre hem dit, que Cuba continuarà, Cuba seguirà la revolució i el que caurà serà aquest imperi decrèpit i criminal que ara està dirigit per Trump. Doncs per no fer-ho més llarg, posem una cançoneta també d'aquest concert que es va fer el 2004 a Ribes Bacià Madrid. Escoltarem un tema de Luis Pastor i Lourdes Guerra, una mica dedicada a la República, i a Mercedes Sosa, aquesta gran cantant argentina que sempre nosaltres també la reivindiquem. Escoltem a Luis Pastor i Lourdes Guerra en Mariposa de Noviembre.
La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor, como fue Violeta Parra, su nombre color y flor. Su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones. Violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones, la voz de mi corazón es un canto de cigarro.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa. Molt bona nit, això hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Ara, sabeu, avui és dijous sant, apego durant molts d'anys, per almenys des que jo existisc, avui es fan les professores tan ostentoses i tal. Però el pel que sembla, cada vegada la participació minva. I és comprensible, per una part, penso jo, per la pèrdua de fe i perquè perd protagonisme tot l'assumpte religiós, la gent diversifica la seva activitat cultural en les festes de falles, que fa poc han acabat, i pront es dedicaran en fervor a les festes de moros i cristians. I aleshores, pues, clar, això desdibuixa la Setmana Santa. I també està clar que la gent també se'n va de vacances i en Setmana Santa pues, n'hi ha menys participació, entre altres coses. Però bé, jo el que volia parlar és d'una activitat que es va fer este cap de setmana, en el qual vam anar a la Muntanyeta Verda, perquè allí es va trobar, segons investigacions coordinades entre els d'Aguila, l'Ajuntament i arqueòlegs de la Universitat d'Alacant, es va trobar un poble preibèric, datat del segle VII abans de la nostra era. Es diu que és de l'edat del ferro antic. També hi ha un altre semblant en Birimaquia, en l'alt de Birimaquia, que està allà en la Xara, però este realment és important perquè s'han trobat restes de ceràmica fenícia de Màlaga, entre Màlaga i Cádiz, que al parèixer els fenicis entraven a la Muntanyeta Verda i allí, en aquest poblat que estava murallat, fent intercanvis de llanes i bestiar per ceràmica i altres utensilis. I aleshores va estar molt bé perquè es van donar que sabia que hi havia alguna cosa allí, però clar, aquesta investigació ha descobert que Pego més bé no, la nostra vall, fa 700 anys abans de la nostra era, ja n'hi havia allí poblat, un poblat bastant nombrós, bastant gran i amurallat, és una cosa molt sèria. I des de ací, des de hauria de ser veritat, pensem que el que seria l'Ajuntament o la Diputació, la Universitat i tal, havia de posar molt d'interès en que això s'excavara i s'acotara i es cuidara, perquè realment és l'única cosa que podem fer ara nosaltres, pensant en els nostres descendents, en deixar el nostre patrimoni històric i cultural el més ben cuidat possible. També hem de dir que cuidar i estudiar aquest poblat és tan important que ajuda, a més de crear consciència, a preservar el paisatge. Entre altres coses, el que vam veure, per almenys això és l'impressió que em va donar a mi, va parlar el president de l'associació Adjaïla, en el qual va explicar més bé tot el procés d'estudi del poblat i va demanar a l'alcalde la creació d'un museu arqueològic. L'alcalde Enrique va contestar amb molta educació i a més va ser d'agrair la seva presència que Pego pues, tenia altres projectes que eren prioritaris, com era la creació del teatre, o sigui, acabar el teatre, i l'ampliació de la residència. Però ja des d'aquí també diguem que una cosa no lleva a l'altra. Realment crear un museu arqueològic, que és el que demanava l'associació, cal dir que també és tan prioritari a nivell cultural com crear el teatre i que no tenir per què anar separat o que una cosa no tapa l'altra. Jo pense que cal tindre categoria cultural i també consciència de que un museu arqueològic és fonamental pel nostre poble. Sobretot perquè aquí hi ha hagut, degut a que la Marjal és una zona rica per la cacera i per la producció d'aliments, hi ha restes arqueològiques que estan repartides per tot el País Valencià, a Alacant, a València, a Dénia, i estaria bé que es concentrara en el lloc on s'ha trobat, que és així a la nostra vall de Pego. I bé, ja està tot dit, i d'ací demanem i ho proposem, o intentem fer comprendre que el nostre poble és el primer i que el Museu Arqueològic estaria molt bé, perquè crearia una idea de, podríem dir, de respecte i conservació del nostre patrimoni cultural. Molt bona nit i, com sempre, dono gràcies a Ràdio Pego, a Vicent, a Jordi, per crear aquest espai de llibertat.
Bé, doncs el nostre estimat corresponsal hauria de ser veritat. Gràcies, Josep, pel comentari que m'has fet. Sí, intentem sempre tenir un espai de llibertat i, com diu el nostre eslògan, dir coses que molts no diuen i altres no s'atreveixen. Jo abans vull fer una rectificació greu que he fet, perquè he dit que era un homenatge a la cançó anterior, a Mercedes Sosa, i és a Violeta Parra, a la xilena Violeta Parra, també una cantant molt important i que ha sigut un referent per la música folclore i reivindicativa, evident. Bueno, i ara tenim la recta final, comentaré una miqueta el que està passant per allà, Dani, la cosa està que arde. I res, com això va per minuts, el que diu el Trump fa mitja hora i ja ho desautoritza o ja la canvia als 5 minuts, doncs l'únic que sabem és que Iran segueix endavant, no ha caigut, per molt que Trump ho ha dit com 40 vegades que havia guanyat la guerra, que està en una situació crítica i que bueno, que nosaltres ens alegrem moltíssim de que estigui en una situació crítica al Trump i que esperem que caigui aviat aquest govern nefasta. Vull fer una aclaració, un matís. Hi ha oients que amb tot el carinyo ens escolten i ens fan una crítica constructiva i que a vegades diuen que sí. Jo, sobretot jo, pues, tinc a vegades un to alt o un to massa fort segons les paraules. Jo, per exemple, referent a Trump, pues, jo no puc deixar de dir el que diuen els mitjans. Aquest senyor és un pederasta, Epstein, està a les proves, heu vist els vídeos, és un golpista perquè va intentar prendre el Congrés, és un corrupte perquè està fent, i a més ha sortit al New York Times, fa especulació i fa negoci amb la guerra, és un violador perquè ha violat a criatures, això també està documentat, és un criminal perquè col·labora amb la raça a Gaza, a Venezuela va assassinar 100 persones i ha assassinat a Iran des d'una escola amb 170 criatures, etc, etc. Dic que tots aquests qualificatius no els dic jo, estan, i a més estan provats, i altres que per deferència a tota l'audició ens els reprimim perquè més coses fortes diríem.
Jo fins i tot hauria de dir el mateix que dius tu, i estic totalment coincident amb el tema de Milei. O sea, Milei ara mateix, gent del seu partit, el mateix que a Trump, diuen que està enajenado.
Sí, sí.
O sea, gent que té una patologia, que ha arribat allà perquè el gran capital sionistes en tot cas els han posat, però no són gent que estigui capacitada per aportar una presidència d'un país.
Exacte, i avui surt a les xarxes de que els republicans, després del discurs caòtic que va fer ahir la nit, dient les mateixes barbaritats que diu, però aquest home evidentment no està mentalment amb els seus cabals, doncs que igual li volen fer un impeachment perquè jo crec que està perjudicant els interessos de les seves corporacions. I aquest home té tres reptes ara, ja. Un és el 30 d'abril, on el Congrés ha d'autoritzar-li seguir la guerra. És a dir, que si és com a guerra, el dia 30 d'abril, que per mi es queda lluny, però bueno, ahí està. El juny té la inauguració del campionat de futbol, que hi ha molta gent que diu que, a veure... Que sí, està parlant de que si entraran seguidors d'Iran, seguidors d'altres països determinats, l'AIS què farà? Els detindrà? Vull dir que estan demanant que Estats Units no participi en aquest campionat. I després, si la cosa continua, que esperem que no, a novembre hi ha les eleccions parcials al Senat i al Congrés nord-americà, on pot perdre, perquè totes les tendències ho diuen així, la majoria absoluta, i això els demòcrates ho estan esperant com a agua de mayo per fer-li un impeachment i destituir-lo. És a dir, que té tres fites importants d'aquí al novembre. Però bé, tal com estan els aconteixements, jo crec que potser es queda molt lluny novembre.
Ja, amb el tema del campionat de futbol, bueno, la FIFA és un dels estaments més corruptes del món i de cap manera ho deixaran fora als Estats Units. En qualsevol cas, el que farien seria, segons el comportament de la Sheinbaum, dirien que Mèxic no o així, però als Estats Units és inamovible. Te dic per la corrupció que té el president, però... de la FIFA, sí. I tots els honors que li ha fet el dia de la presentació, però... ha sigut directament vomitiu.
Sí, però aquí una cosa que els dirigents de la FIFA diguin això, l'altra és que els presidents d'aquests països en què aficionats volen anar a veure el seu equip, Estats Units, siguin d'Amèrica Llatina, sigui Iran, Irana, és a dir, està castigat i ha d'anar a jugar allí. I el de la FIFA diu que no passa res. Si aquesta opinió pública, aquests aficionats decideixen fer una campanya en contra de dir jo no vaig als Estats Units perquè em poden detenir, ja veuríem com acabaria la cosa. Vull dir que té una darrere l'altra.
I els països de Llatinoamèrica, per primera vegada s'han classificat 8 països d'Àfrica i del país del Magreb, sinó també tot el de Llatinoamèrica.
Sortir de l'estadi que l'Aix estigués parant.
Estan posant en presó els salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, a tothom ho posa, i a venezolans, per suposat.
No, i a més que el país està rebentat, la inflació, està amb uns 40 bilions de deuda pública, augment dels preus dels aliments, de la benzina, s'han fet ara fa dos dies manifestacions massives que ha sigut les més grans, fins i tot que diuen que més que la guerra, que quan la guerra de Vietnam, és a dir, que a una pila de ciutats, milions, quasi es calcula que 8 a 10 milions de persones han sortit al carrer a manifestar-se no volem un rei, perquè ell sempre diu que...
Sí,
i llavors, doncs, clar, hi ha una situació, i si la guerra segueix, que sembla que Iran està guanyant, perquè no és que Iran guanyi, és que no perd, aquí llavors ja està guanyant, llavors doncs la cosa se li pot complicar molt, i sobretot amb els països i amb l'OTAN, és a dir, això ha sigut el toca final contra l'OTAN, perquè diu, no, si l'OTAN no vol estar, jo no hi seré, és a dir que ho té complicat, i esperem i desitgem que fins i tot ara en Setmana Santa jo sóc capaç de resar un rosari, que sóc ateu, perquè el senyor Trump caigui i tot el seu equip amb totes, no? I se l'emporti el Déu, senyor, nostre senyor, no sé, que vagi on vulgui.
Deixa'm dir també, només una acotació, que tot aquest projecte que estan vanagloriant-se, el Trump no, però el projecte a la cara oculta de la Luna, que mai ha arribat un ésser humà allà, aquest projecte no és ni menys ni menys que anar a buscar tierra rara i explotar un altre planeta.
Molt bé, doncs seguirem, per desgràcia crec que seguirem parlant d'això. Ara ens queden 3 minuts, 4 minuts per acomiadar-nos. Ho dedicarem a la República, a la programació de la República. Jo vull llegir un minut d'un text de Max Opp, que era un escritor que va publicar als Campos del Mendes de l'any 68, i amb això ens acomiadarem amb la cançó de Canto a la Libertad de la Bordesa i tots els que van participar en aquest festival. El podem escoltar un minutet. Diu aquest text que crec que és molt sentit. Diu, estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, Sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado, sin nada, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. Max Schopp. Bona vesprada, ens acomiadem, tingueu bona santa, bona Setmana Santa, i ens veiem d'ací 15 dies, que la setmana que ve, Setmana Santa. Bona nit.
Molt bé, bona nit, fins la propera.
Y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.